A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Sí, volem parlar-vos de dels Premis d'Arquitectura d'Eivissa i Formentera, creats per a reconèixer i donar visibilitat a les obres de qualitat que es duen a terme a les Pitiüses. A la darrera convocatòria, circumscrita a treballs arquitectònics realitzats entre el 2021 i el 2025, s'hi han presentat 38 propostes, de les quals se n'han escollit 24, que a més de formar part d'aquesta exposició, es recolliran en una publicació. Un jurat format per la Junta de la Demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears i una arquitecta convidada, en Amèlia Molina, n'han determinat els premiats i els escollits. Entre aquestes propostes seleccionades n'hi ha un parell de Formentera, com ara l'habitatge plurifamiliar Senyidacqua, de Marc Marí i la seva sòcia Ana Cecília Moretti, o ses Clotades, una casa unifamiliar dissenyada per Marià Castelló i na Lorena Ruzafa, que a més es van portar el premi a la millor obra d'arquitectura en la 8a edició. Avui els tenim aquí, en Marc i en Marià, en persona, i en la Lorena per telèfon. El rebem, i sempre em fa gràcia recordar-ho, escoltant Pink Floyd, una banda clau de la història de la música del segle XX, que va tenir en tres dels seus membres fundadors, en Nick Mason, en Roger Waters i en Richard Wright, a tres estudiants d'arquitectura, que entre plans, maquetes i viatges a Formentera, van decidir crear una banda. Bon dia, Marc. Ja que t'obren el micro, bon dia, Marc.
Bon dia.
Bon dia, Marià.
Bon dia.
I bon dia, Lorena, a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Lorena.
Bon dia, què tal?
Jo, és una informació aquesta dels Pink Floyd que l'he dit més un cop. No sé si ja la coneixíeu, que tenia... menys en Syd Barrett, que el tio doncs, estava en una altra òrbita, estava orbitant doncs, en una altra banda. Els altres tres eren estudiants d'arquitectura.
Well, jo ho coneixia perquè ja ho havies comentat, però...
perquè em repeteixo més que l'all. Molt bé, va, en qualsevol cas, gràcies als tres per estar aquí amb nosaltres. Escolteu, va, anem, posem-nos en matèria. Creieu que la relació en els premis és fidel a la realitat del disseny arquitectònic actual a les Pitiüses o us ha sorprès no veure-hi algun projecte en concret? Qui vol començar?
A veure, en Marià veig que ha portat una llista. Jo totes les obres no les conec perquè no he anat a l'exposició. Algunes sí que les he pogut mirar. I després, a veure, aquests premis, si no m'equivoco, estan convocats pels arquitectes col·legiats a Eivissa i Formentera. Per tant, a Formentera no ho sé, però a Eivissa estic quasi convençut que hi ha molts arquitectes que no estan col·legiats aquí. I jo crec que a Eivissa, sobretot, a veure què pensa en Marià, hi ha obres que no tenen aquest mateix caire. Són obres residencials molt grans, que jo crec que van per un altre camí. No sé si són obres que es presenten, d'aquestes 38, o si són obres que es seleccionen. Això ja és una qüestió del jurat. Jo no és que les trobi a faltar o no, però jo crec que són obres que històricament als premis no hi han entrat.
Quan dius això de col·legiat, vols dir que pot ser que vingui un arquitecte col·legiat a Vigo que el convidin a fer una obra aquí i, per tant, us hi vull presentar com vosaltres mateixos feu obres a altres fora d'Eivissa i Formentera?
Jo crec que va així, t'ho dic sense l'absolut convenciment, però crec que va així. Però no estic segur,
Marià, tu, no sé si t'ho has mirat una miqueta més. Lorena, tu intervenc quan vulguis. No sé si trobeu a faltar alguna cosa que dius, ai, m'ha sorprès que no hi sigui aquesta... Si aneu seguint una miqueta el que es fa.
Sí. A mi el que més em sorprèn i són els números, no? Estan parlant de 5 anys d'àmbit per presentar-se les obres i 38 presentades en 5 anys, en tota Eivissa i Formentera, 24 seleccionades. Crec que és molt poquet. També parla de, tal vegada, l'escassa qualitat en general, no en números quantitatius, no? I en quant si fa justícia a la realitat, crec que és una fracció molt petita i sí que en quant a, almenys a qualitat, molts d'aquests projectes o alguns d'ells han tingut reconeixements previs i per tant probablement la radiografia sigui bastant encertada, no?, a nivell de selecció. No sé, Lorina, tu què penses?
Jo, un poc com en Marc, que tampoc he vist l'exposició, així que no tinc en ment totes les obres seleccionades, però vaja, n'hi ha algunes de molt bona qualitat a Eivissa, i en general supos que és el que tu comentes, que no... que per desgràcia aquí a les Illes Balears i, bueno, i en general a la costa espanyola han tingut una arquitectura que potser no estava en el nivell del paisatge que tenim, no?
Uh-huh. Bueno, precisament ara mateix hi ha un llibre que us recomano moltíssim, que es diu Espanya Fea, Espanya Fea d'Andrés Rubio, que és un premi, és un llibre absolutament recomanable i a més molt elevat per la crítica, que precisament parla d'això, a Lorena, de tota aquesta d'aquesta arquitectura, diríem, dominant el Llevant o la costa espanyola, que esmentaves tu. Creieu que Formentera i Eivissa és una excepció en aquest sentit? Un pel·li d'excepció? No sé si per mort doncs, que aquí doncs, els últims 30 anys hi ha hagut doncs, una certa disciplina o certa imposició d'unes normes. Creieu que és una mica d'excepció pel que fa doncs, a l'arquitectura doncs, d'altres bandes de la costa del país?
Jo no sé molt bé què dir-te. O sigui que hi ha una peculiaritat aquí i a Eivissa que el sòl rústic no és urbanitzable, però és quasi com si ho fos. Llavors, hi ha moltes intervencions en sòl rústic. I això no passa per la resta del país, no sé si passa en ningun lloc, probablement en ningú. Les vivendes unifamiliars són una excepció. Aquí no, aquí és una qüestió general, ho veiem contínuament. Ja n'hi havia moltíssimes, ara n'hi ha moltes més i segurament n'hi ha en curs moltes. I les condicionants del territori a vegades no ajuden. A part que la nostra disciplina a la nostra disciplina intervenen molts condicionants que a vegades no són controlables i no és una disculpa, però te diria que és fàcil equivocar-se i potser és un dels problemes que podem arribar a tenir quan en Marià diu que de tantes obres que s'hauran fet en 5 anys se'n seleccionen només 24, i en sòl rústic no n'hi ha tantes, perquè també n'hi ha en urbà, hi ha equipaments...
De fet, tenia una pregunta preparada, que era com definiríeu les tendències actuals arquitectòniques a les Pitiuses? Tenen condicionants específics, deia, a part de les normes subsidiàries? Tu has esmentat condicionants. Marià, Lorena, Marc, amb quins condicionants us heu de fer front a l'hora doncs, de dissenyar i executar?
Tal vegada... seguint amb el que deia en Marc sobre el territori, sobre lo fràgil que és el territori en sòl rústic i l'excepcionalitat que tenim, perquè si bé sempre parlam de que Formentera i Eivissa són territoris molt limitats, molta part del seu territori està exposat a la diguem-ne, a tenir una llicència i per tant a edificar-hi, no? I jo crec que la gran responsabilitat nostra o el gran criteri és la manera de com col·locar-se i minimitzar aquesta empremta, no? I jo crec que això és una de les coses més difícils i d'aquelles coses que tal vegada algunes d'aquestes obres que estan seleccionades han pogut resoldre correctament. No sé, Lorena?
Sí, totalment d'acord. Bueno, i també un poc parlant també en la pregunta anterior, que també és resposta en Marc, el tema de deficiències balears, nosaltres tenim com una arquitectura pitjor. Jo crec que, per sort, com que es van desenvolupar un poc més tard a les Illes Balears respecte al resta d'Espanya, no? Tenim molta arquitectura popular tradicional que jo crec que ens ha ensenyat el que és fer bona arquitectura a les Balears i que jo crec que moltes d'aquestes obres, encara que siguin contemporànies, també veuen de l'arquitectura tradicional que tenim a Eivissa i Formentera. No? I en part doncs, tenim aquest contrapunt, no? Bona arquitectura jo crec que inspirada en l'arquitectura tradicional o que aprèn de les seves lliçons i per altra pues, una arquitectura que potser no és no sé, que no està tan en el nivell.
Lorena, ja que et tenim a tu, escolta, amb Charlens, en Marià ho va fer en el seu moment, però Charlens una gueta s'esclotades, on és i com, i què t'agrada d'aquesta, què la fa diferent i reconeguda en aquesta edificació, les escrutades?
Pues jo crec que Ses Clotades està en un lloc preciós de Formentera. Està pues, en el límit entre una zona boscosa que marca el bosc prelitoral i una zona d'antic cultiu, d'antic cultiu de secà de silla que havia quedat en desús, no? Entonces, en aquest paisatge concret, l'habitatge es situa en aquesta frontera entre el bosc i el parc conreable i, com bé comentava en Marià, per millorar la seva integració en el paisatge, s'allunya de la principal via d'accés del camí i se situa en una zona més deprimida per justament evitar que sigui visible o que tingui un impacte més gran en el seu entorn, no?
Interessant, aquesta... passar desapercebut una miqueta o el camuflar-se, o com ho definiríem?
Sí, jo crec que integrar-se seria aquesta paraula, sí.
Molt bé. I tu, Marc, conta'ns del Seny d'Aqua, aquest habitatge plurifamiliar.
Aquest és un edifici que està en el carrer Fonoll Marí. Al final del carrer s'ha fet una rotonda recent, és allà on es va...
A la vora del Taiti.
A la vora del Taiti, sí, que va fins al Datí, al Blanco. És un carrer, és urbà, però els edificis que hi ha són molt grans, perquè comences per uns apartaments del grup Paia, després hi ha unes vivendes, hi ha el Blanco, però també hi ha el Five Flowers, i a la banda de la dreta, baixant, diguéssim, hi ha bàsicament bosc. I són edificis allunyats entre si i són molt grans. És un carrer que té molt d'aire. I en aquell espai, fruit del desenvolupament d'una unitat d'actuació, hi ha la possibilitat de construir, hi ha un propietari italià que compra el terreny, amb bon criteri decideix fer vivenda en comptes de no fer, de fer apartaments, i l'edificabilitat és molt baixa. I allà potser el perill més gran era que quedés un edifici molt minso, diguéssim, per l'espai. Llavors és un edifici que bàsicament la distribució és molt senzilla, però hi ha una sèrie de pòrtics que, clar, els pòrtics computen al 50%, i per tant tu pots doblar diguéssim, la volumetria en aquells espais, i una mica va per allí. I aquests pòrtics són els espais exteriors que aprofiten la llum, és una mica, són els espais que pots disfrutar des de fora i amb privacitat des del carrer. Bàsicament és això, està al costat d'un bosc, és quasi com si estigués en un bosc, i la idea bàsicament és aquesta, intentar amb uns porxos, ampliar l'espai per poder gaudir les parts exteriors, perquè els apartaments són molt petits. I podríem dir, vulgarament, inflar la volumetria de l'edifici perquè no quedi un edifici com mig enfonsat en el terreny.
Quan aneu a mirar les obres de l'un de l'altre, des de l'admiració, o sigui, no sé si això... I vosaltres us coneixeu, en Marià és una mica més gran, compleixen any el mateix dia. És una cosa que m'he assabentat ara fa poc, però no sé si coneixeu, en aquest cas, tu has vist aquesta obra d'ell i tu has vist la seva casa que les explotaves.
Jo, cases, les vivendes unifamiliars sempre són més difícils de visitar.
Ja, clar.
És complicat, i jo moltes vegades tampoc demano mai anar-les a veure. Perquè jo sé que
si li
digués a en Marià, ostres, Marià, m'interessa molt, segur que ell faria l'esforç, trucaria el promotor, els promotors no sempre volen, i fiques en un compromís a un promotor. Si tens molta confiança, val. Si no, a vegades et posen en un compromís. A mi m'ha arribat a passar, no sé, jo, els dos coneixem a Elias Torres i Eivissa, s'ha fet cases excepcionals, i moltes no les he pogut anar a veure, perquè a vegades els promotors... ni tan sols volen que les vagis a veure. M'encantaria, però no les he vist. Es veu el que està publicat, en Marià fa moltes fotos boníssimes, però no és el mateix. Les coses s'han d'anar a veure. Si no, no les acabes de captar. Però, òbviament, el que fa en Marià sí que ho segueixo amb interès, perquè a més ho fa molt bé.
Gràcies, Marc. Jo diria que evidentment que segueixo la trajectòria d'en Marc i na Cecília i de fet estem col·laborant actualment amb algun projecte junts, un que pot ser molt interessant si va endavant, I d'aquest projecte de Seny d'Aqua, jo m'agrada molt com ho ha explicat en Marc, perquè a part de poder augmentar la volumetria de l'edifici, crea una altra cosa molt interessant, que és crear més profunditat i dona molt d'espai, o part d'aquest espai que tenia edificable, el projecte cap a l'exterior, tenint ombra i, per tant, espais exteriors que són tan importants com els interiors amb un clima càlid com el que tenim, però li dona molta profunditat, molta d'ombra. Jo quan veig les fotografies magnífiques de la seva obra, veig això d'aquí, me les mirava avui de matí, i veia molta profunditat en la façana, algo que quan mires al voltant, els edificis del voltant no tenen, no? I això crec que és algo que li dona molta, doncs, molta profunditat, literalment, a nivell volumètric, però també, com ha explicat en Marc, a nivell de concepte, no? I en Marc, alguna obra sí que ha vist, ha estat a dintre, Bosch d'en Peferrer va estar fa uns anys, allà a Cecília, i alguna altra tal vegada, no sé, s'estudi, si qui s'ha també...
El Far, no?
El Far, bueno, jo el Far, que evidentment, que jo d'això no hauríem de parlar, perquè el fet de que s'hagi alliberat l'espai i estigui tan bé i apreciable la seva intervenció, que va ser també seleccionada a l'anterior edició dels Premis, crec que és algo molt, molt interessant pel patrimoni, pel nostre patrimoni.
Molt bé.
Digues, Lorena. I també he de dir de l'edifici d'en Marc, que m'agrada molt el gest que fa la façana de girar, allí on s'enganxa, gira cap a la rotonda, no? I té com aquest tren i aquest dinamisme en la façana que l'integra, jo crec que molt bé, en l'entorn urbà, i com diu en Maria, també el fet de tenir ombra, el trobo molt bonic.
És que aquest dinamisme, de vora d'una rotonda, a més, el potencia. Vull dir que en Marc ha començat amb aquella explicació i crec que és molt important.
Escolteu una cosa, enguany és any, diríem, de centenari, en aquest cas, de Gaudí, de la mort de Gaudí, i bueno, hem vist tot el que s'està fent a nivell, doncs, de recuperar la seva figura, a nivell de tota mena de publicacions, documentals, podcasts, i per actes, etc. No? Els arquitectes, quan aneu a parlar, doncs, amb algú que vol fer una construcció, ja sigui, doncs, una promoció pública, ja sigui, doncs, una casa, doncs, de l'àmbit privat, suposo que el somiat és que us diguin, fes el que vulguis, no? Passa'm una cosa, però això no deu passar exactament, pràcticament mai, no? Entenc que l'arquitecte té aquesta aura, no?, gaudiniana, no?, de tio així una miqueta, diríem, amb les seves idees, amb les seves cabòries, que suposo que el més complicat deu ser, doncs, convèncer el qui li feu la cara que això és el bo, no?
A veure què dirà Marià, però jo et diria que no és del tot així, perquè la intervenció del propietari és necessària. I a veure si ho sé explicar. Jo sempre intento explicar que... perquè al final, vivent d'un familiar és molt més difícil per mi que coses com la que a mi m'han seleccionat, que és una plurifamiliar, perquè hem estat parlant de com intervenir al territori urbà, perquè tu fas una afectació, és quasi més important l'afectació que fas envers a l'entorn que el gust que li puguis fer a un promotor i resoldre els problemes privats. Són els problemes col·lectius, diguéssim. Però quan fas una vivenda unifamiliar, hi ha una cosa per mi molt important, que és la idea de confort, i no tothom ho té en ment. Ens movem per imatges, no? Coses que ens agraden i coses que ens agraden, però no sabem per què. I és important saber per què t'agrada una cosa i per què no. I la idea de confort no, moltes vegades no té a veure amb una imatge, té a veure amb relacions entre els espais, entre el dins i el fora. I llavors aquestes coses s'han de plantejar, o s'haurien de plantejar davant d'un promotor. I és complicat. No sempre arribes a un punt en què la gent estigui a gust parlar d'una idea de confort, perquè és com si hi ha un que no és un entès, sap el que vol però no ho sap del tot, l'has d'apretar una mica, i a vegades no surt, i si no resulta és complicat, per almenys per mi, perquè després la resta de coses sorgeixen de la idea de confort. Clar, jo en tinc una i el promotor se suposa que en té una altra, el que passa que parlem de coses diferents, que no vol dir que siguin millors ni pitjors, però quan parles d'una imatge és molt diferent a parlar d'un concepte.
Ja és el tercer cop que parla, que esmenta el promotor. És una vegada, jo crec que com aquí els periodistes, els que fem producció radiofònica o televisiva, o que hem d'estar en contacte amb els caps de premsa, aquesta relació de vegades tibant, crec que, bueno, que no se li escapa a ningú. Marià, escolta.
Jo estic completament d'acord amb aquest en Marc i sobretot amb aquesta dimensió emocional de la nostra professió i que és tan important saber transmetre i sobretot saber-te-la guanyar, perquè jo crec que quan algú fa, o quan un promotor, i parlava bastant de promotor perquè al final és qui financia l'obra, qui la comença, qui projecta, sobretot quan és un habitatge unifamiliar, moltíssimes, jo crec que emocions o moltíssimes vivències que té allí comprimides, i que quan es fa un habitatge totes elles surten com un torrent, no? I des de la nostra tasca, primer, el que és molt important és que qui vengui, qui vulgui col·laborar amb nosaltres, estigui alineat amb la nostra dimensió ètica i emocional de l'arquitectura, i després nosaltres tenir la capacitat de traduir les seves, diguem-ne, voluntats sense comprometre el bé col·lectiu, que això ho ha dit molt bé en Marc quan parlava de l'entorn, no? És tan important amb espai urbà com amb espai com amb el paisatge, no? En sol rústic, però és que en sol rústic a vegades el mal que pots fer és molt gran, no? I més quan ara parlam de que la major part dels habitatges que es fan en sol rústic disposen de molta pólvora, no? És a dir, de molt de capital. Quan més capital, més mal pots fer. Amb l'habitatge que estan parlant a Ses Clotades, és un habitatge relativament gran, són 300 metres quadrats, esgotava pràcticament els paràmetres, podies fer per la zona planta baixa més 1, el promotor volia, i com deien a Lorena, ubicar l'habitatge en un paratge que es diu Ses Clotades i poder anar a un dels clots, a un de les depressions que té el territori, i que quan es va publicar aquest projecte hi havia companys o coneguts que me deien, on està? Perquè no el veien des de les vies adjacents. No? Per mi això és un dels grans mèrits. No? L'altre és que facis una inversió molt important i que puguis arribar a fer que la ferida que fas amb el territori la puguis sanar amb la mateixa matèria prima que hi ha al voltant, és a dir, amb els mateixos romanins, amb les mates, amb tota la vegetació autòctona, i que quasi sembli que sempre hagi estat allí. I això és molt complicat, això és molt difícil de gent que ve de la Toscana, que està basat a veure enfilades de xipresos, que s'han anat a passar el cap d'any a Brasil i et parla de palmeres, i de tantíssimes altres coses que són ingredients que et van posant sobre la taula i que és tan difícil d'estilar i poder fer un projecte coherent. No? Això, Lorena, segur que tens alguna cosa a afegir-hi?
Bueno, justament parlant amb totes les imatges que ens inunden tant a xarxes socials com a internet, no? De veure aquests paisatges que són típics d'altres llocs, Brasil, el desert de Califòrnia, no? Molta gent ve amb aquestes imatges i nosaltres també tenim com una mena de funció un poc com educativa, no? D'ensenyar quin és el paisatge que tenim aquí, que al final és de la gent que ve a Formentera o la gent que resideix a Formentera, la Formentera de la que s'enamora és el nostre paisatge natural, no? Entonces, aquesta funció pot ser de reconduir els esforços cap a un paisatge més propi de nosaltres, que no intentar, amb uns recursos hídrics i també econòmics enormes, intentar emular una vegetació que no forma part del nostre clima. No? Entonces, jo crec que aquí també en Ses Clotades es va fer un esforç molt important de sanar aquesta ferida que produeix sobre en el territori i sanar-la amb el llenguatge del nostre paisatge.
Escolteu, Lorena, ja que estàs tu ara aquí xerrant, si un va en l'àmbit gastronòmic o de la bomboneria, veurà doncs, que el fas tu, que el pistatxo avui en dia s'ho menja tot, o sigui, tothom vol pistatxo tot arreu. O durant uns anys a mi em posava molt nerviós que tots els locals, tots els nous cafeteries, restaurants, bars, el que fos, es feien amb aquesta fusta envellida, blanca, era com una moda que va durar un cert temps. Amb l'arquitectura també passa el mateix, o sigui, hi ha una tendència, us diuen vull això, es generen aquesta mena doncs, entre cometes, imposicions d'una moda comuna, d'un gust comú, aquí a Formentera i Eivissa mateix, o com tu, bueno, tu abans esmentaves la tradició, no? aquesta tendència d'unir doncs, cosa doncs, més transgressora o més avantguardista en tradició. Què us demana la gent? Quina és la tendència actualment, Lorena?
Pues jo crec que no seria com un poc innocent dir que no hi ha cap tipus de tendència, perquè n'hi ha, però jo crec que en l'arquitectura, a diferència del que pot ser passar amb la moda, les tendències no canvien tan ràpid i jo crec que es mantenen més en el temps, també perquè costa molt construir, costa molt de temps pues, fer un edifici i jo crec que està com amortiguada un poc aquest vaivent tan gros que hi ha amb altres disciplines, no? Però també seria, diguem innocent negar que hi ha certa tendència. Ara, per sort, jo crec que han tornat molt, que en general estan veient també grans exemples d'arquitectura d'habitatge públic, que posen en valor aquesta matèria prima noble i deixar-la vista tal qual, no? Per exemple, fa 20 anys seria gairebé impensable deixar un bloc ceràmic preparat per revestir com és la termoarcilla o el jero, deixar-lo vist, i des de fa uns anys pues, s'ha posat en valor aquest element bàsic, constructiu, i deixar-lo vist, no? Com en aquest cas, doncs molts, no? Jo crec que hi ha hagut una tendència, per sort, a fer servir els materials tradicionals, pot ser en clau contemporània, però els materials tradicionals, i el fet de potser no revestir-los d'una manera en què es feia antes, de manera contínua, no?
Sí, jo, està molt bé que ho diguis, Lorena, només faria un matís en el tema de les modes i el que has parlat de la tradició, que si bé ben formulada, ben interpretada, ben conduïda, pot donar magnífics exemples d'arquitectura, que justament molts d'ells estan en aquesta selecció, però aquesta cosa de l'arquitectura popular, de l'arquitectura eivissenca, per anar més concretament, també ha fet molt de mal quan es malinterpreta, no? Quants d'exemples d'arquitectura tenim tant a Eivissa com especialment també a Formentera, fets en els mateixos, en teoria, ingredients, cobertes de teula, diferents volumetries, moltes de les coses que en teoria podrien definir la tipologia d'arquitectura popular, però que en el fons són amb els mateixos ingredients fas autèntics pastitxes i obres que són infumables, no? Per tant, és un perill també a la vegada si no hi ha aquesta capacitat d'entendre la profunditat, la autèntica dimensió. I aquí sí que me'n vaig a el que parlaves tu de la materialitat i de l'important que és anar als fons, i que moltes vegades emprar materials nobles pot ser una recepta per trobar el camí.
Bé, jo no sé molt bé què faci, però mira, quan feies la pregunta estava pensant en el que ja t'havia dit abans, no? Que vivim d'una manera que no vol dir que estigui malament, perquè tenim molta informació, no? I la gent té moltes imatges, la gent busca en qualsevol camp, i moltes vegades una imatge és només una fotografia d'una cosa que no saps quines relacions té amb les altres, si parlem d'arquitectura, els altres espais que hi ha al voltant. Per a mi és més important la relació entre espais que la imatge que puguis treure d'un espai, i moltes vegades això genera confusions. La simplificació no te diré que sigui una tendència, però en realitat ho és, perquè ens confon. És, jo personalment, quan miro jo l'obra de Mariam, ara que estan parlant de les nostres obres, me l'he mirat, però ell l'he mirat a la seva web, hi ha les fotos i al final els planos. Ell té moltes fotos, jo faig fer scroll i me'n vaig als planos primer, i si m'interessa miro les fotos, que segur que està bé, però si no m'interessa, potser me la miro més ràpid, perquè les relacions entre els espais és més important que les imatges, i no sé si és una tendència o no, perquè no és una qüestió de materialitat o d'una moda, però sí que et trobes amb que aquesta forma de veure les coses ens fa perdre relacions de com s'accedeix a un lloc, com s'hi arriba, per on es passa, de quina manera es passa, quina il·luminació té, i tot això té que veure amb la nostra feina, i moltes vegades no es pot dur a terme perquè hi ha una tendència que és la de simplificar les coses, i pel camí et deixes moltes altres possibilitats que enriquirien molt una experiència que una vegada construït, que això ja no es pot recuperar.
Jo trobo que les construccions de Formentera, les cases, són un objecte de consum per al caminador, per la persona doncs, que habita l'illa, de la mateixa manera que són els cotxes, que pot ser doncs, una música, un èxit pop, de música pop, o una ampolla de vi. Però, clar, la gent no coneix el dissenyador de l'últim Volkswagen o de l'últim Tesla, o no coneix les vinyes aquestes doncs, de Ribera del Duero, o no coneix la Beyoncé, no? En canvi, vosaltres, no sé fins a quin punt, a l'hora doncs, de conformar el paisatge urbà i fora urbà, teniu aquesta mena, no d'espasa de Demòcles, però aquesta pes, aquesta llosa, de l'exposició i de la responsabilitat. Lorena, deixa'm demanar-te tu primera i després els hi demano ells dos.
Jo crec que sí que sentim aquesta responsabilitat de quan intervens en un lloc, tant en urbà com en rústic, d'almenys, no sé si millorar, però no empitjorar. Jo crec que era algo que des de la universitat m'ho inculcava molt, no? De que si hem de fer alguna cosa ha de valer la pena, perquè per empitjorar-ho, més val no intervenir. I bueno, això relacionat també amb tota l'arquitectura fea, no, d'Espanya. Jo crec que sí que val la pena realment pensar en com intervens, en com posiciones aquest edifici i en quin serà aquest paisatge que crearà aquest edifici respecte als altres habitants, no?
Clar, jo d'això et diria una mica i me'n torno a anar a coses que ja hem comentat aquí. La responsabilitat del que és l'afectació de l'obra que fas. És a dir, hi ha dins d'una obra, hi ha l'àmbit privat, que és el que el promotor et proposa, però després hi ha una part que és la pública, diguem-li així. Abans parlaves de futbol, col·lectiu i l'individualitat. On està la frontera? Què és? Ahir vam veure un partit on la individualitat
no va guanyar, no.
Brilla, bueno, brilla si el col·lectiu
funciona. Ahir va guanyar, no? El col·lectiu.
Clar, llavors, amb l'arquitectura jo crec que passa igual. Nosaltres tenim la responsabilitat de tot el que fem té un impacte. I moltes vegades tu estàs resolent els problemes privats, però el que és més important és resoldre els problemes que tenen que veure amb la comunitat, amb el que és la part pública de l'obra. Els promotors no hi pensen en això, igual no hi han de pensar, hi has de pensar tu. I moltes vegades l'èxit del que serà l'individualitat depèn del que passa cares a fora i inclús amb el futbol també.
Però et refereixes a la part de la casa que dona la vorera, a la cera, que els accessos, a com està connectada doncs, amb l'enllumenat, o et refereixes a una pedagogia, una consciència que s'ha doncs, generat els últims 30, les últimes 3-4 dècades, de dir, tio, no pots fer aquí un petit Versalles, un petit palau de Versalles, perquè jo conec bastant l'Índia, i a l'Índia, de cop i volta, la gent va començar a tenir diners i va començar a construir, i bueno, i en un poble del sud de l'Índia veies gent que es feia, doncs, bueno, doncs, m'entens? Clar, no arribem a aquest punt, però ja m'entens, no?
Jo crec que les dues coses van relacionades, perquè al final tu el que deixes construït fa part, és a dir, és una part total d'elements individuals, com has dit, una escala, un accés, una finestra, un forat, per on s'accedeix, de quina manera ho percep la gent. La gent, en general, jo m'imagino que passen pel carrer i ja està.
Però la gent mira.
Ningú, sí, però
la gent li agrada mirar. És que no tenim res més a mirar. No hi ha gran cosa a mirar.
Nosaltres no ens posem a pensar en quan mirin la façana. No? Això que has dit abans de l'arquitectura fea, segurament és un bon títol, però nosaltres, i en Maria jo crec que estarà d'acord, no parlem de si les coses són fees o no.
Jo penso que és un títol provocador i que hi ha certa bellesa dins lo feo, també, sí. Coses interessants.
El tema és si funcionen, si estan ben relacionades o no, i després el món del gust personal és una altra cosa, perquè a mi et pot passar, no sé, ens han seleccionat una obra i que algú passi per allí i li sembli horrible, i sembla perfecte.
El brutalisme avui en dia la gent ho troba bonic, el troba bonic, i fa 40 anys la gent deia aquests edificis soviètics, mare de Déu, no? O sigui...
A veure, jo crec que la dimensió social i de paisatge, com jo crec que molt ben han explicat a Lorena i en Marc, és fonamental en la nostra feina a nivell de responsabilitat. Jo diria que és la primera. I crec que també ho ha dit molt bé en Marc, de que és una part del projecte que moltes vegades gairebé ni se li comenta en el client de manera explícita, si no s'entra a parlar-ne, però crec que és fonamental. Abans parlàvem de la responsabilitat de la ubicació de l'habitatge i de l'impacte que té això en el paisatge i, per tant, la dimensió social i d'enriquiment del conjunt de la societat, no? Però no ens oblidem de moltes altres coses, com som estancaments, els camins, no? Quantes vegades veiem amb un paisatge tan pla com és Formentera, quan passejam pels camins, que s'avalla l'estancament perimetral de la parcel·la fins a 2 metres, moltes vegades incomplint el planejament, té molt més impacte que no l'habitatge en si. Quantes vegades veiem com un camí mal plantejat, d'accés que és excessivament llarg, o que està duplicat, o que fa una rotonda, o tantíssimes coses en sòl rústic, que és una agressió tremenda. Tot això d'aquí forma part també de la nostra dimensió com a arquitectes i allí crec que tenim molt a dir. Amb aquest projecte que estàvem comentant abans, hi havia un moment en què la propietat ens demanava un camí axial per arribar a sa casa amb 2 fileres de xipreus a banda i banda perquè ho havíem vist a la Toscana, els agradava molt. Acabar amb una rotonda, fer tota una escenografia. Ens va costar, no us engany, anys, diguem-ne, comentar i dosificar aquesta energia, aquesta voluntat que tenien. No? Jo crec que aquesta part de la nostra professió és de les més difícils, no? Però també és la més important, perquè és justament la que evita que passi a Formentera el que tu comentaves, Bernat, de que sigui un parc temàtic, perquè tal vegada aquí tindríem un trosset de la Toscana si no haguéssim intervingut nosaltres, però és que al costat podria haver-hi un trosset de Miami, un trosset de Brasil, no ho sé, però i això seria un autèntic desastre, perdre la nostra identitat per les voluntats, per els capricis, per uns inputs mal conduïts, no?
Molt bé, ja per acabar, escolteu, el gran repte dels arquitectes al món actualment, nosaltres vivim a Formentera, en un lloc molt petit, però és la ciutat, ara que es parla tant de com fer-la doncs, habitable amb tots, i parlàvem de condicionants, tan condicionants com ja sigui el canvi climàtic, ja sigui el creixement desaforat, ja sigui doncs, l'entrada doncs, de diner a través dels expatriats, els nòmades, doncs, que fan que la gent doncs, hagi de marxar fora i que fer la ciutat creixi. No sé, aquí Formentera és, també hi ha una Formentera urbana, hi ha un creixement doncs, que s'ha de fer urbanísticament doncs, als pobles perquè falta habitatge, hi ha una escassetat d'habitatge. I penseu, és el gran repte com a arquitectes, més enllà de fer doncs, la vostra casa que us demani, les vostres reformes, rehabilitacions, és el que té un arquitecte al cap a nivell filosòfic?
Home, jo personalment sí, hi penso. Tot el les ciutats és potser més complexa, jo quasi no m'hi ficaria, perquè el món és tan canviant que quan tu has de proposar una modificació, una requalificació que transformi la ciutat, a vegades quan arriba la ciutat ja es mou d'una altra manera. De vegades t'equivoques. I, no sé, a Barcelona jo he viscut allà fa anys que no hi vaig, no? Però el barri del 22 de Roba és una cosa que se'n parla. Potser fa 20 anys, jo no hi he anat, però rebo crítiques d'amics, no? És a dir, quan ha arribat, potser la gent, l'ambient, la ciutat ja va per un altre camí, és difícil. Però a Formentera, sí, clar. Formentera tenim, com hem dit abans, el sòl rústic, que és quasi com urbanitzable, però passen aquestes coses que comentava en Marià, que no està mal, és a dir, ha vingut una persona de fora, compra un terreny, fa una casa, és la casa d'un individu i segurament molts cops ni tan sols per viure tot l'any ni per viure aquí. El tema de la vivenda és complicat. Clar, hi ha un tema que és el dels cascos urbans i la possibilitat de construir, però a partir d'allí les promocions, els interessos i aquestes coses... jo crec que és el tema més complicat que tenim perquè aquestes vivendes a on es destinaran? És a dir, jo parlàvem d'una obra nostra que hi ha 4 vivendes, no se n'ha venut ni una, el propietari se'ls queda, té la possibilitat, se les queda, les utilitzar com vulgui. Una hi va la seva filla, la seva neboda, són quatre vivendes que estan força bé, que no seran objecte de que algun formenterer, algú que visqui aquí, les gaudeixi. I això és una cosa que és molt difícil de controlar, o pràcticament impossible. I clar, després aquí podem entrar en que si la vivenda social, l'obra pública, és un tema que és molt complicat, però sí que hi pensem, jo la solució no la tinc. Però clar que ens preocupa, però ens preocupa com a ciutadans, ja no tant com a arquitecte, jo crec que et preocupa tu també i el resta dels habitatges de l'illa.
Aquí a Formentera, no sé, per altres ciutats europees, o fins i tot el cas de Barcelona, amb les cooperatives d'habitatge, o fins i tot a nivell urbanístic, a nivell passatgístic, doncs que són coses totalment diferents, però, per exemple, doncs, aquestes grans illes, doncs, són canvis que són molt agosarats, pareixen des de fora, però que tenen un impacte a priori positiu. O sigui, sí. Es pot actuar, es pot, no? Hi ha un marge d'actuació, Marià.
Sí. Lorena. Jo absolutament d'acord. Primer, només faré una reflexió sobre el model. És evident que la densificació que implica els assentaments urbans és molt més eficient a nivell d'energia, a nivell climàtic, i perquè estem en una emergència climàtica és evident que les ciutats funcionen millor que la dispersió. Això és una cosa objectiva tècnicament, no? Per tant, intervenir en les ciutats és necessari, i en un cas com el de Formentera probablement densificar els nuclis i intervenir més en els nuclis que no en sol el rústic és evident que hauria de ser una prioritat, no? I en segon terme, el que comentaves tu de ses intervencions en llocs urbans, i concretament en el cas de Barcelona que comentaves, i el de les superilles és una cosa que he viscut com a visitant, quan jo residia a Barcelona no ho havia vist, havia vist els mateixos espais amb una altra manera d'emprar-los, i he de dir que algunes d'aquestes superilles a mi personalment sí que m'han colpit positivament, no? Quan veus els espais que generen, la vida que hi ha, la reducció del soroll...
Temperatura.
Sí, permeabilitat del sol, perquè molts d'aquests llocs que abans eren asfalt ara són paviments i materials transpirables que són tan necessaris a les ciutats. Per mi em va aquest augment de la temperatura que tant ens preocupa avui en dia, no? No sé, Lorena, tu també estàs ara a València, que exacte, també és un territori...
Sí. Justament volia parlar, posar l'exemple de València també, justament per enfront a l'emergència climàtica, perquè València és una ciutat que agafa una temperatura brutal en l'estiu, i jo crec que en el planejament de València, que de fet està molt, molt desactualitzat, els plànols estan dibuixats a mà i són dels anys 80, es van fer una intervenció en aquell moment, o sigui, un planejament urbanístic que esborrava del mapa antics pobles que van ser engolits per la trama de la ciutat, que inicialment estaven fora del centre urbà. I realment hi ha el planejament urbanístic proposa fer grans avingudes esborrant aquests petits habitatges que tenien més com esquema de poble, i es pretén esborrar, no, per crear edificis de molta més altura amb avingudes més grosses, i jo crec que també una falta sistemàtica d'arbrat i de vegetació i d'espais verds a les nostres ciutats, que està demostradíssim que regula la temperatura, regula la humitat, impedeix que l'asfalt agafi unes temperatures i que després radiï a tot l'entorn. Entonces són com una mena de pulmons reguladors del clima, i que justament a València és una ciutat que li falta moltíssim, no? Sí.
Molt bé, doncs ja per acabar, de vegades a mi m'agrada molt la qüestió de la interdisciplinitat, no? O sigui, en fi, un pot tenir, doncs, a la literatura, o pot tenir la música, o pot tenir, doncs, fins i tot el futbol, no? Com a passió i com a àmbit creatiu, però sovint és com un fenomen pràcticament incontrolable i intrínsec en la creació, que disciplines es toquin i que inspirin a la teva pròpia, doncs, àrea, doncs, de treball, no? Vosaltres, quan esteu treballant, d'on veu? la inspiració pot sorgir de qualsevol cosa, d'una pel·lícula que has mirat, d'un catàleg que has vist alguna banda, de, no sé, aquí per exemple, doncs, per exemple tenim en Majoral, no? a nivell doncs, de joieria, no? Que sempre fa col·laboracions amb gent d'altres disciplines, no? Vosaltres què us inspira? D'on traieu inspiració? Més enllà de la cosa estricta del dibuix i de l'arquitectura.
A veure, això és una pregunta complicada, perquè jo te diria que quan et poses a fer feina, al final el que fas és intentar acotar les eines que utilitzes, ja. Quasi més com una limitació que, i una seguretat, perquè a mi, clar, m'interessa l'art, per suposat, i la literatura, o com has dit, el futbol també, perquè jo també hi crec en això, no? Perquè jo tenia un professor que es deia Lluís Clotet, bé, es diu Lluís Clotet, que sempre deia que l'art és allò que emociona i que a ell li emocionaven les llenties de la seva àvia i que per tant allò era art, no? I a més parlava molt de futbol i parlava de Cruyff i al final tot això et colpeix, però a l'hora de treballar és complicat. La nostra no és una disciplina. Sí que és veritat que se parla de l'arquitectura com un art, però jo sempre dic que jo no sóc un artista. No ho dic amb falsa modèstia, no ho sóc. Treballem amb altres eines. No sóc un pintor, jo no sóc un escultor que està sol, que pot fer el que vulgui. I tenim uns terminis, tenim uns requeriments, tenim una sèrie de requisits que són més quasi tècnics que una altra cosa. El que pugui sorgir de les obres com les que estem parlant serà més del tractament de la llum i dels espais i les relacions, però això és, per mi són eines tècniques. Per tant, la influència que pugui tenir el que jo pugui veure, no sabria dir, potser no en té ninguna, o potser sí, però no ho sé.
Inspiracions, Marià, Lorena?
Jo, perdona, ves tu, Lorena, ves.
Sí, pues, bueno, nosaltres moltes vegades amb Maria i jo ho comentam que a vegades la inspiració és la vida quotidiana. Perquè tenim un problema a resoldre, no? Un projecte, alguna part de, que no ens surt, i a vegades simplement deixant-nos reposar i sortint, fes la teva vida normal, veus coses, et fixes en coses i el teu ull, o tenir en el subconscient aquell problema, el teu ull veu solucions en el problema. No? Pot ser amb una façana que veus en el carrer, una fotografia d'una revista, parlant amb algú o simplement passejant pel camp veus una solució d'un mur que te fa encendre la bombeta i te dona la solució al problema, no? A vegades jo crec que el de la inspiració jo crec que oberta a tot, està oberta a tot, música, art, sobretot també altres exemples de bona arquitectura, a vegades converses amb la gent, jo crec que sí que ens influeix en el nostre dia a dia.
Jo crec que l'Aurina ho ha dit molt bé, sobretot quan parlaves d'alimentar subconscient, no? De totes aquestes coses que involuntàriament estan allà i que de vegades, quan menys tu esperes, es tradueixen en algo concret. Perquè és com un model de llenguatge, no? Ara que està tan de moda parlar d'intel·ligència artificial, no? Són tan importants la capacitat de còmput com les dades, no? que amb les quals l'entrenes, no? O l'alimentes, no? I quan tenim un problema, moltes vegades, amb una cosa molt petita, li trobes la llavor de la qual germinarà el projecte, no?
Molt bé, intel·ligència artificial, en parlarem ara amb la primera editorial que inclourà un segell que garantirà als usuaris, als consumidors, que aquell llibre, aquella traducció s'ha fet sense intel·ligència artificial, que serà una cosa que cada cop es donarà més. Una recomanació pels nostres oients, per favor. Ja m'ho anem a anar. Recordem que hem convidat, però al final parlem de qualsevol cosa. Per mi sempre és una fruïció i un plaer tenir-los aquí. Perquè l'arquitectura, malgrat que no sàpiga dibuixar ni con un 6 ni con un 4 ni retrato, m'interessa, m'agrada mirar les construccions. Escolta, parlem d'aquests premis d'arquitectura d'Eivissa i Formentera, aquesta exposició, i després aquest catàleg que hi haurà i en el qual s'inclouen doncs, obres d'en Marc i na Cecília, i també doncs, en aquest cas en Marià i na Lorena. Escolta, a quin lloc recomanaríeu? Quin lloc us agradaria anar ara mateix del món per veure la seva arquitectura? Perquè potser algú doncs, no sap què vol fer ara a l'hivern quan tingui uns sous fets per la temporada i diu, mira, doncs potser doncs, Vinga, va, Lorena, després Marc i després Maria. Quin lloc us agradaria anar a visitar per contemplar el que, les construccions, el que s'ha fet, o diríem la planificació urbana, el que sigui, el plantejament urbà? Digues, va, Lorena.
Pues jo des de fa molt de temps tinc pendent d'anar-hi, però no ho faré en cap moment pronta per el tema de la turbulència política, però m'agradaria molt visitar les obres de Mies van der Rohe als Estats Units, que és l'arquitectura moderna, i ja m'apareix un dels grans mestres. Fa molt de temps que ho tinc pendent i encara no ho he fet.
Molt bé. Algunes en concret, algunes ciutats en concret?
Pues, com que estan disperses en diferents punts, seria fer com un viatge, no?, anant a trobar-les, però sí, en general, ja. A mi és Van der Rohe.
Hi ha un coetani d'ell, Miller, em sembla que era, que es deia, que té una a Columbus, a Indiana, una ciutat de 50.000 habitants, la capital de l'estat d'Indiana, que té diverses coses construïdes, biblioteca, església, d'arquitectura aquesta moderna, no?, que dels
sí,
anys 40-50,
sí.
En fi, o 30-40. Va, tu, Marc.
Però em fas una pregunta.
Va, home, va, sempre totes les preguntes sí, són, sí, tenen tot, alguna cosa.
Totes se'n van malament. No, mira, jo, per posar-m'ho fàcil, hi ha una cosa que sempre diu la Cecília, que és anar a Califòrnia, que és als Estats Units.
Sí?
No per res en concret, però allà hi trobes moltíssimes obres, i també hi ha moltes obres unifamiliars que ens interessen. Passa que jo no sé si aquestes coses poden visitar. A mi hi ha un arquitecte que m'agrada molt, que es diu Rudolf Schindler, que m'interessa moltíssim. Mm. Està superpublicat i és per fer una mica com ha fet la Lorena, de posar un nom concret, te podria dir aquest, però a vegades no cal anar tan lluny. No fa gaire vaig tenir la sort de conèixer de rasquillón, per dir així, a una família que viu a la Casa Ugalde, que està a Caldes d'Estrac. Allí, si vas en aquella casa, potser et pots estalviar anar a Califòrnia. Però bueno, l'altre gent.
Sí, sí. Maria.
No, jo seguint el que deia Marc, els Case Study Houses també serien als Estats Units un gran lloc per anar, però jo tenia en ment una intervenció paisatgística que no hi he anat mai i n'hem parlat alguna vegada, vai, moltes vegades s'estudia amb la Lorena, que és el Creto di Burri, sicilià, que és una obra més artística, amb un context d'un terratrèmol previ, d'una sèrie de referències de com es fang es fa malbé, que és un paisatge espectacular. El Creto di Burri, li recomano que a tothom.
Doncs ja ho sabeu, mira, tres propostes. Moltíssimes gràcies als tres per haver vingut i per haver xerrat una estona. Jo no penso que sigui el sexe dels àngels, molt al contrari, de coses molt, 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 molt interessants que segur que als nostres oients doncs, els han entretingut i els ha instruït. Gràcies als tres.
Moltes gràcies.
A tu.
Gràcies.